arriba. Namasté, buenas tardes. Molt bona tarda a tots i totes. Jo sóc la Muniba Munir, d'origen pakistanès i graduada en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Director general de Casa Àsia, comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona, autoritats, educadores, dinamitzadores, col·laboradores, amics i amigues, us donem la benvinguda a l'acte commemoratiu del 20è aniversari de l'Escola de Bambú. Avui és un dia de joia per Casa Àsia perquè estem de celebració. Celebrem que aquest programa educatiu, l'Escola de Bambú, s'ha dut a terme durant dues dècades i, a més, de manera continuada i ininterrompuda, inclús durant la pandèmia des del curs escolar 2003-2004. El programa Escola de Bambú va néixer amb un objectiu molt clar: apropar i donar a conèixer les societats i cultures de l'Àsia i del Pacífic a la població escolar de Catalunya. I ho volem celebrar avui i aquí amb totes vosaltres, educadores, dinamitzadores, representants d'institucions, centres educatius, entitats col·laboradores, estudiants en pràctiques i participants de tots els programes i activitats que s'han dut a terme durant tots aquests anys. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial per a nosaltres. I comencem. Els parla en primer lloc el director general de Casa Àsia, Javier Parrondo. Si us plau, senyor Javier Parrondo.
Moltes gràcies. Molt bona tarda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este día, como se ha señalado, tan especial, de alegría para Casa Àsia. Se celebran hoy los 20 años de la Escuela Bambú, un programa de educación intercultural e inclusiva que nació en el curso escolar 2003-2004, coincidiendo con el Foro Universal de las Culturas aquí en Barcelona. Y el objetivo era el de aproximar el conocimiento del continente asiático y del Pacífico entre la población escolar. En el marco de los objetivos de Casa Àsia, este programa educativo, la Escuela Bambú, que ahora hace dos décadas, intentaba corregir la falta de información y conocimiento que existía entre los alumnos de los centros educativos de Cataluña sobre una región del mundo tan diversa, tan determinante, tan importante en este siglo XXI, como es Asia y el Pacífico. Pues bien, en todo este periodo la escuela ha contado con el apoyo de tantas autoridades, amigas, amigos, colaboradores, profesores y, por supuesto, con el liderazgo de la casa y, en particular, de su coordinadora, Inma Llort. Gracias, Inma, por tu trabajo, tu determinación y por darle sentido y continuidad a este programa. Yo creo que sin Inma, a las riendas de Escuela Bambú, no hubiéramos llegado tan lejos y no hubiéramos llegado a tantos alumnos, porque en todos estos años han participado 244.000 alumnos y alumnas, de un total de 2.200 centros educativos de toda Cataluña, y el número de actividades en aula dirigidas a los diferentes grupos de edad ha sido de 6.300. En estos tiempos donde hay tanta incertidumbre y tantos cambios, no es habitual que haya un programa que se mantenga en el tiempo durante 20 años y que tenga este impacto. Como decía, durante todo este tiempo, Inma y su equipo de colaboradoras y colaboradores ha puesto en marcha talleres y actividades con un contenido asiático para el alumnado de todas las edades, incluyendo también adultos. Y ha desarrollado programas de educación comunitaria como AFEX, Aprendemos Familias en Red, que recibió en 2018 el premio Francesc Candel, en reconocimiento a la labor de integración de personas migradas u otras en formato de programas de servicios comunitarios como Poemas que nos acercan o Cuentos para leer, Cuentos para crear, y el programa para jóvenes Rutas Asia-Barcelona. Por todo ello, gracias, Inma, por tu dedicación. Este es un día importante y emotivo para ti. Gracias al equipo de educadoras y dinamizadoras de la Escuela Bambú por todos estos años de trabajo. Para ellas, mi agradecimiento que hago extensivo al conjunto del equipo de Casa Asia y de los estudiantes, de las estudiantes en práctica que han aportado sus conocimientos, sus ideas, su ilusión para que este programa cumpla con su objetivo fundamental, acercar el conocimiento y hacer crecer el interés por las sociedades y las culturas asiáticas entre la población escolar de Cataluña. Gracias por acompañarnos hoy aquí y esperamos que estos 20 años sirvan de impulso para que cumplamos otros 20 años más con Inma o con las personas que la sustituyan, pero desde luego con este nivel de implicación personal y liderazgo. Así que muchísimas gracias.
Moltes gràcies, senyor Parrondo. Ara té la paraula Sara Belveida, comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona.
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, estimats amics, amigues, Javier, Imma, Júlia i amants de l'educació inclusiva i la interculturalitat. Per mi és un plaer estar aquí en representació de l'Ajuntament de Barcelona i de l'alcalde Jaume Collboni per celebrar una fita extraordinària, els 20 anys de l'Escola Bambú, el projecte d'educació intercultural inclusiva de Casa Àsia. Des dels seus humils començaments, l'Escola Bambú ha estat un far de diversitat, entesa i creixement per a la nostra comunitat. Amb la convicció ferma d'apropar el continent asiàtic i la regió del Pacífic als nostres estudiants, l'Escola Bambú ha estat molt més que un espai educatiu. Ha estat un pont entre cultures, un lloc on la curiositat es troba amb el coneixement i on la diversitat és celebrada i valorada com un actiu fonamental. Al llarg d'aquestes dues dècades hem estat testimonis de com l'Escola de Bambú ha deixat una marca a la vida de les nostres estudiants i dels nostres estudiants, brindant no només coneixements acadèmics, sinó també una comprensió més profunda i empàtica del món que ens envolta. L'Escola Bambú ha estat un espai de descobriment i creixement personal per a cadascun dels alumnes, estic segura d'allò. I darrere de cada èxit i cada somriure hi ha un equip dedicat d'educadors, com bé comentava el Javier, personal i voluntaris, el compromís i la passió dels quals han fet possible aquest viatge extraordinari. Però més enllà dels èxits individuals, l'Escola Bambú ha estat també un catalitzador per al canvi social i la construcció d'un món més inclusiu i respectuós. En un moment en què la diversitat és més important que mai, l'Escola Bambú ha estat un far d'esperança i un exemple inspirador. En aquest dia tan especial vull expressar el meu agraïment més profund a tots els que han contribuït a l'èxit d'aquesta escola al llarg dels anys. Els estudiants pel seu entusiasme i dedicació, els educadors i mediadors per al seu compromís i saviesa i especialment a Casa Àsia per fer possible aquesta realitat tan bonica i tan diversa. Que aquests 20 anys no només siguin el començament d'un nou capítol emocionant en la història de l'Escola Bambú, que segueixi sent un far d'esperança i un lloc d'aprenentatge i creixement per a les properes generacions. Felicitats a tots per aquest increïble èxit que avui estem celebrant aquí. Moltes gràcies a tots i totes.
Moltes gràcies, senyora Belveida. Ara té la paraula Júlia Llompart, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bona tarda a tots i totes. Primer volia agrair aquesta invitació, no?, de la Imma per poder parlar de la col·laboració que venim fent, no? Jo vinc del món més de la recerca i de la formació de docents, i de l'interès pel plurilingüisme, per ensenyar i aprendre llengües. I en aquest marc, l'any 2019, vam anar amb el grup de recerca vam anar a la jornada d'educació del departament i vam tenir l'oportunitat de veure la Imma, no?, presentant el projecte AFEX, el projecte Aprenem Famílies en Xarxa. I ens va impactar molt, ens va agradar moltíssim i vam tenir l'oportunitat també, gràcies també a l'obertura que caracteritza l'IMMA, no?, de sempre voler aprendre coses noves, col·laborar amb persones, vam poder veure el funcionament d'aquest projecte, que ens semblava interessant per moltes coses. En primer lloc, pels objectius que tenia, no?, de formació de persones, formació lingüística de persones d'orígens diversos que volien aprendre la llengua, i amb una mirada molt pluricultural, inclusiva, també per la seva metodologia, que era una metodologia, o que és una metodologia intergeneracional i que dona a les dinamitzadores un rol molt important, i per les dinàmiques plurilingües que es generaven en aquest programa, no?, perquè tenia en compte els coneixements previs de l'alumnat quan s'ensenyava llengua, perquè posava a un lloc molt important el que són les llengües d'origen de les persones i també per tenir en compte una qüestió molt important que és l'apoderament de les persones joves que tenen coneixements de tot tipus, no? Per tant, AFEX sempre ens ha semblat un espai que és idoni perquè es puguin formar les futures docents i agents educatives per un món en el que actual, que és el segle XXI, no? Llavors, en aquest marc, diguéssim, d'interès nostre de recerca, també ens vam trobar en diàleg amb aquest programa i amb la Imma, que hi havia un interès que podia tenir el programa respecte a la didàctica de la llengua, no? Es volia doncs, fer un gir al que es feia, potser plantejar nous materials, no?, que poguessin servir pel programa, i en aquest sentit, el 2021, neix, en diàleg amb el programa, un projecte de recerca entre la Facultat de Ciències de l'Educació i el programa AFEX. Aquest projecte de recerca encara està en marxa i serà fins a final d'aquest any 2024. I el que hem fet és la realització, diàleg, entre aquestes dues institucions i entitats. I a través de què? Doncs de moltes practicants, que fins ara el programa havia tingut practicants d'altres facultats, però concretament de la Facultat d'Educació, per la nostra necessitat de formar agents educatives per aquest moment, TFGs en APS i també TFMs en aquest mateix format d'APS. Alhora el que hem fet, a banda d'aquest diàleg, és crear un espai formal, de formació conjunta per poder doncs, millorar i aportar cadascú des de la seva perspectiva. Un espai de formació mensual en què les dinàmiques són molt horitzontals. No venim a explicar res a ningú, sinó que entre totes construïm nou coneixement per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua. Són diverses ja les persones que han passat per aquest projecte, no?, que té a veure amb aquestes dues institucions. I la col·laboració ha permès un diàleg que és essencial, penso, un diàleg essencial entre el que és la universitat, no?, que estem formant a docents, que estem fent recerca, però també les entitats que treballen en el món social i que es plantegen objectius socioeducatius que són importants. Se'm sent? Sí? Ah, perdó. Vale. I és la manera com entenem la recerca i també com entenem la formació de persones, no? I en aquest sentit doncs, compartim molts objectius amb el programa AFEX. Hem pogut treballar i treballem de forma conjunta alguns reptes que emergeixen en l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües a persones que les aprenen com a noves llengües, com pot ser el plurilingüisme que emergeix en les classes, com pot ser l'ensenyament multinivell, la interculturalitat o l'ensenyament i l'aprenentatge intergeneracionals. Aquests tipus de formats, com l'APS i l'aprenentatge basat en reptes, són, pensem, grans oportunitats, no?, que ens nodreixen mútuament i que porten molt al que són la formació de futures generacions de docents, no?, i que estan tenint un impacte social que ja tenia moltíssim el programa AFEX, però penso que doncs, aquest diàleg no només es queda el programa AFEC, sinó que va molt més enllà, estem formant a docents a través del que ja es feia i va més enllà encara perquè doncs, la recerca doncs, traspassa aquestes fronteres i es poden llegir els resultats de tot això que estem fent sobre doncs, els beneficis que pot tenir, la formació de docents, les activitats que es duen a terme al programa i un llarg etcètera. Acabo dient que esperem poder continuar aquesta col·laboració durant molt de temps perquè penso que té beneficis per moltes entitats i sobretot felicitant doncs, el programa AFEX, a la IMA per la feina que va fent durant tots aquests anys i a totes les dinamitzadores, practicants i atrevides i valentes que us heu embarcat en aquest projecte durant tots aquests anys.
Moltes gràcies, senyora Llompart, per les seves paraules. Ara projectarem un vídeo en el que hem volgut resumir els 20 anys de l'Escola de Bambú. Ens fa especial il·lusió perquè hem pogut fer-lo gràcies a la participació d'una part representativa de les educadores, dinamitzadores, col·laboradores i participants dels diferents programes de l'Escola de Bambú. Moltes gràcies i esperem que gaudiu d'aquest vídeo.
L'Escola de Bambú, el projecte d'educació intercultural i inclusiva de Casa Àsia, compleix 20 anys de vida. El projecte va néixer durant el curs escolar 2003-2004 amb la voluntat de donar a conèixer el continent asiàtic i la regió del Pacífic a la població escolar.
Tenia molt clar que el que volia era precisament que aquest aprenentatge fos des de lo positiu, diguéssim, no? I que veiéssim doncs, que de les diferents cultures asiàtiques tenien molt a portar, no?, a la nostra societat i que moltes vegades aquesta visió més etnocèntrica ens fa cecs adonant-nos de que hi ha cultures, especialment les asiàtiques, que són molt més antigues que les nostres i que s'han afrontat a problemes diversos i han trobat solucions, diferents a les solucions que nosaltres hem trobat a Occident. No? I aquest era una mica el plantejament d'inici del projecte Escola Bambú, obrir mirades.
L'Escola de Bambú ha estat apropant durant 20 anys les cultures i societats asiàtiques i del Pacífic a l'alumnat de totes les edats i a centres de formació d'adults a través d'una variada oferta de tallers i activitats d'una desena de països asiàtics. També ha dut a terme diversos programes d'educació comunitària, com AFEX, Aprenem Famílies en Xarxa, Poemes que ens apropen o Contes per llegir, Contes per crear, i programes per a joves com Rutes Àsia a Barcelona, Teatre Fòrum Intercultural o l'Escola d'Orient.
Jo crec que l'experiència que he tingut ha sigut tan positiva que, sincerament, encara avui en dia m'afecta una gran part, perquè bàsicament jo vaig arribar aquí a Espanya quan tenia 3 anys i no tenia molt de domini tampoc del meu propi idioma matern. Era més de castellà que català. I fer aquesta connexió amb una comunitat que era bàsicament persones de moltes cultures, però sobretot de Pakistan i Índia, vaig arribar a fer una connexió molt forta amb aquestes persones i va ser un impacte molt positiu per mi, em va ajudar amb l'idioma, aprendre una miqueta de diferents cultures i de les diferents necessitats que tenen persones majors, joves i nens i nenes també. I m'ha canviat en gran manera realment. Li tinc molt de carinyo a aquest projecte.
El tema de referents, perquè al principi a mi em van fer una pregunta, les mares em van dir no sabíem que hi hagi noies pakistaneses estudiant a les universitats. Doncs, també el tema de referents, perquè jo venia just des de la uni amb la meva carpeta de la UAB doncs, a la classe i això va ser com un motiu perquè ella em preguntessin. Em van fer una pregunta que era molt curiosa. Vas sola a la universitat? I em va sobtar això. I arreu d'això vam organitzar una sortida a la UAB on elles van visitar la universitat i així ara les seves filles han estudiat en universitats.
és una oportunitat molt maca d'intercanvi de literatura, de llengua, de context cultural i d'experiències. Perquè després de la lectura del poema, els alumnes llegeixen el poema en veu alta, en català, generalment. A vegades pot ser en francès o en anglès, si no han fet en aquestes classes de llengua. Expliquen també la biografia de l'autor o de l'autora i després toca el torn del comerciant, de la comerciant, que generalment, jo diria el 98% dels casos, són ells mateixos que han triat el poema, no han necessitat del dinamitzador o de la dinamitzadora per buscar aquest poema. Ells ja tenien pensat quin poema seria. I en general són poemes que són transmissions de valors, jo diria, la gran majoria d'ells, o de bellesa.
Dibuixàvem contes. Contes d'aquí, dibuixades amb dibuixos d'Índia. Això és diversitat i interculturalitat total. I cançons, no? Després de traducció, després d'explicació de conte, una petita cançó que cantàvem en hindi. Doncs, o moltes vegades també jo feia això molt, que sí que som diferents, és molt lluny, però tenim coses comunes, que moltes vegades ells deien, no, doncs vosaltres teniu ball de bastó, nosaltres també. Vosaltres teniu castellers, nosaltres també. Idioma, serp en català, e hindi i sànscrit també es diu serp, o número 9, també diem 9. Doncs així, unes quantes coses, i doncs al final de les, saps, de classe o de taller, semblava que estem una mica més a prop, no som tan diferents, i també que donen importància a diversitat. Diversitat és bona.
La meva presència o la presència d'aquestes activitats d'Escola Bambú, en el cas meu és cultura japonesa, aportava, em vaig assabentar que aportava aquesta diferència, a més una diferència molt gran. Ara no tant, perquè ja sabem moltes coses de la cultura japonesa, no? A través d'animació i també viatges que fan. Abans no fa 20 anys, no tant. I això és com una gran riquesa i també la raó de que jo segueix després de 20 anys en aquest projecte, que jo penso que és prou important.
Entonces, como Teatro Forum equipo, cada semana durante unos meses nos hablamos qué ha pasando de nuestra vida inmigrante, que en como un tema dentro de metro, una cosa vivencia alquiler habitación, también metemos en racismo, en discriminación. Entonces, como que eso todo parte me ayuda muchísimo mi personal encontrar más, o sea que más seguro, más y como hablamos un tema de inmigrante con una persona que no es mismo, que no es mi mismo de origen, otros países, pero hablamos mismo tema.
Era diferente porque es teatro, pero teatro social. Hablamos de cosas sociales, nosotros y la sociedad. Y lo que me impactó mucho es que vienen de, bueno, inmigrantes y la gente de aquí. Y tenemos todos, o sea, bueno, de nuestra vida tenemos ideas de algo, bueno, a veces prejuicio también. Pero se hace un clic de que nos abre la mente.
Aquestes rutes el que facilita és apropar-se, endinsar-se dins de les comunitats, conviure un temps i uns sabors, uns aromes, uns espais compartits, poder conversar directament sobre moltes temàtiques que creuen aquests dubtes, i això facilita doncs, la cohesió social, l'apropament perquè puguem anar construint aquest futur amb aquesta diversitat en la que vivim. Llavors, això és el que facilita el nostre dia a dia, aquest tipus de projectes per apropar la nostra ciutadania, perquè es conegui millor.
Vaig aprendre per la primera vegada realment la paraula i el sentit de la paraula convivència. Era una cosa que jo realment valorava de la gent, que sapigui conviure. I jo crec que això és, és una cosa molt important que inconscientment que vaig treure d'aquesta experiència amb joves universitaris espanyols i també els asiàtics.
Per mi va ser una oportunitat, però de Déu, poder participar en el projecte. El fet de poder viatjar a Mallorca i conèixer gent de moltes cultures diferents, de molts països diferents, en un mateix lloc és un privilegi per mi, va ser. Llavors, ja no estàs com pensant només d'una manera. Vaig poder obrir a la meva ment per veure les coses de diferents maneres, no? I vaig veure que hi havia molta gent com jo que tenia la mateixa mentalitat, sent molt diferents a la vegada.
Després d'aquest parèntesi, amb aquest vi dels 20 anys de l'escola de Bambú, continuem amb els parlaments. Donem la benvinguda a l'Imma Llort, coordinadora de l'escola de Bambú i artífex d'aquest projecte i de la seva continuïtat durant tots aquests anys. Si us plau, Imma.
Bé, volia dir una cosa només. Jo sempre estic molt a prop de tots vosaltres i de totes vosaltres i avui em sento que esteu lluny, lluny, en tots aquests forats buits. Si us plau, perquè hi ha gent que arriba, llavors s'ha de quedar dreta. Si us voleu tirar endavant uns quants i omplir més, que així sentiré la vostra escalfor. Bona tarda a tothom. Gràcies per moure-us primer, perquè la veritat és que em sento molt millor, perquè de lluny us veia com a l'univers. Deixeu-me començar pels agraïments, ja que el programa Escola de Bambú no s'hauria creat i crescut si no hagués estat, primer, per la visió del primer director de programes educatius de Casa Àsia, l'Òscar Pujol, que el 2001 ja va creure en la necessitat d'apropar el coneixement de les cultures i societats de la regió Àsia-Pacífic a la població escolar. Si des de Casa Àsia volem enfortir les relacions amb els països asiàtics, cal formar persones expertes que ho facilitin i oferir estudis universitaris asiàtics de qualitat. Però és clar, que la curiositat per aprendre s'ha d'animar molt abans, des de l'escola, em deia. I aquest va ser l'encàrrec que vaig entomar amb molta il·lusió el 2003. Doncs jo acabava de coordinar la redacció i edició d'una col·lecció de llibres per a secundària, L'Àsia, un continent divers, amb el mateix objectiu, donar a conèixer la riquesa de les diverses cultures d'Àsia i sobretot de les diferents maneres de gestionar temes comuns entre aquests països i el nostre, recollint les experiències de la societat civil dels països asiàtics i aprenent d'elles. L'escola de bambú, que només tenia nom aleshores, era el meu nou repte. L'Òscar Pujol i jo, que tots dos estàvem vinculats amb l'Índia, tot i que ell venia del món acadèmic i jo de l'àmbit social, la cooperació internacional i l'educació, vam fer un molt bon equip per portar a terme un programa educatiu ambiciós, l'Escola de Bambú, amb els objectius de donar a conèixer el patrimoni cultural, social i artístic de la regió Àsia-Pacífic i alhora fer néixer i créixer en l'alumnat l'interès sobre aquest continent i la seva gent, així com conèixer les cultures d'origen dels seus companys i companyes de famílies asiàtiques. I també engrescar el món de l'educació a viure la diversitat cultural com una oportunitat d'intercanvi i de construcció conjunta de nous coneixements, incloent-hi els coneixements i experiències de l'alumnat culturalment divers. Teníem els objectius. Calia crear un equip d'educadores i d'educadors per elaborar els continguts i metodologies d'aprenentatge i desplegar un programa de petits projectes adreçats als diversos nivells d'educació formal i no formal. I aquí un agraïment per a tots i totes les educadores, majoritàriament dones, de context cultural asiàtic, moltes de les quals ens acompanyen avui aquí, que durant 20 anys ens han aportat les seves experteses, els coneixements de les seves cultures i societats d'origen i de les seves experiències de viure amb dues cultures. Recordo les primeres reunions i formacions amb l'equip d'educadores, on cadascú explicava què entenia per educació, com eren els sistemes educatius en els seus països respectius, les seves vivències a l'escola i institut i les seves experiències migratòries. Jo els explicava el sistema educatiu català i els continguts, hàbits i actituds que es treballaven en el currículum escolar. I així com quines eren les expectatives del professorat respecte a l'actitud de l'alumnat a classe i respecte a les seves famílies. Conjuntament vàrem dissenyar un programa de petits projectes al voltant de temes transversals a tota la regió, desplegant una oferta de més de 100 activitats diferents al voltant de 6 països asiàtics i Austràlia. En la selecció es va prioritzar oferir els països més grans i representatius de cada regió asiàtica i els països dels quals teníem més alumnat a les nostres aules: Índia, Pakistan, Xina, Japó, Iran, Filipines i Austràlia, els quals més tard s'hi afegiren l'Afganistan, Cambodja, Indonèsia i ocasionalment Corea del Sud. Les activitats es podien fer tant a Casa Àsia com als centres educatius, fins que després dels successius trasllats de la nostra seu ja ens vam quedar sense espai per acollir activitats i es fan totes als centres educatius. La incorporació de l'Esperança Marimon i la Meritxell Romanós com a suport a la coordinació, totes dues amb formació en Belles Arts i Educació, i l'ajuda de diverses estudiants en pràctiques ens van permetre també oferir activitats d'immersió a diferents cultures asiàtiques pels més petits i per públic familiar. A Casa Àsia, els infants entraven en un mercat indi, en una casa japonesa, en un autobús xinès. Es convertien en personatges de contes asiàtics o jugaven en racons de descoberta per tal d'incentivar la seva curiositat i descobrir diferents maneres de ser i de viure. Un agraïment per a elles dues, que no ens hem pogut acompanyar avui, i per les més de 40 estudiants en pràctiques, unes quantes aquí avui a la sala, i que durant aquests 20 anys han contribuït juntament amb les educadores a fer créixer el programa Escola de Bambú, aportant mirades diverses, fent propostes i aprenent i resolent diferents reptes. Van ser anys de molta creativitat i activitat. Que el programa Escola de Bambú comencés el curs 2003-2004, coincidint amb l'any del Fòrum Internacional de les Cultures a Barcelona, i va ajudar. Molts centres educatius de la ciutat i d'arreu de Catalunya, que ja tenien alumnat culturalment divers, van trobar en el nostre programa una manera d'exposar els seus alumnes a noves realitats, a que s'adonessin que hi ha moltes maneres de fer les coses i de viure, i que totes són respectables i tenen sentit. Comptar amb l'equip d'educadores amb coneixements directes sobre les diverses cultures d'Àsia i amb formacions professionals diferents ens va permetre treballar els aliments, els animals, la vida quotidiana dels infants, la vida dels pobles i ciutats de l'Àsia, filosofies, religions, llengües, arts i temes d'actualitats relacionats amb la regió i fer-ho a través de la música, del cant, la dansa, la cuina, les llengües, els jocs, els contes i l'expressió artística. Amb aquestes i altres propostes seguim engrescant els centres educatius a incorporar la mirada d'un país d'Àsia a qualsevol tema que es treballi a l'aula, en qualsevol moment del curs, i fent aflorar els coneixements que ja té el seu alumnat culturalment divers. El 2004 també vam fer la primera escola d'Orient, a Mallorca, que reunia nois i noies estudiants universitàries de diversos països asiàtics i espanyols, de les quals se'n van fer 7 edicions i van participar 175 joves de 17 països diferents que convivien durant una setmana intercanviant coneixements, compartint interessos musicals i artístics, debatent temes d'actualitat que afecten especialment els joves, aprenent i divertint-se, van fer amistats que s'han mantingut al llarg dels anys. I aquesta experiència ha influït en les seves trajectòries personals i professionals. Avui tenim entre nosaltres alguns d'aquests participants i també els hi volem agrair la seva implicació en el programa. El tercer agraïment és per l'Ajuntament de Barcelona, que ens va convidar a ser membres del Consell de Coordinació Pedagògica, ara anomenat Consell d'Innovació Pedagògica, que a més de facilitar la difusió de les nostres activitats i programes entre els centres educatius a través del PAE, ens ofereix formacions i la possibilitat de participar i intercanviar experiències en la gran xarxa d'entitats i serveis que oferim programes educatius per a les escoles i instituts de la ciutat. Fruit d'aquest treball, hem impulsat projectes artístics conjunts i trobat sinergies amb entitats com la Fundació Tàpies, el Museu de la Música, el MNAC o el Museu de Cultures del Món. El proper agraïment és pel Departament d'Educació de la Generalitat, que va creure en el nostre programa i va facilitar que les activitats de l'Escola de Bambú arribessin a centres educatius de tota Catalunya, i especialment als centres amb més alumnat culturalment divers, que sentia reconegut en la seva diversitat en rebre a classe educadores que parlaven llengües asiàtiques i compartien coneixements que a ells i a elles els hi eren familiars. Aquells anys també varen començar les formacions per a mestres i professorat a través dels programes de Llengua i Interculturalitat, LIC, sobre el context cultural i social de l'alumnat de les diàspores asiàtiques, així com sobre les diferències entre els sistemes educatius d'alguns països asiàtics i el català, amb l'objectiu de facilitar eines als professionals d'educació per ajudar el seu alumnat arribat del continent asiàtic. Formacions que seguim oferint a través del Departament d'Educació i dels diversos CRPs i que les imparteixen les educadores de l'Escola de Bambú. Algunes de les coordinadores LICS que ens hi han ajudat també estan avui aquí i els hi donem les gràcies. La crisi econòmica del 2008 i els anys que la van seguir va provocar una davallada dels recursos econòmics de la nostra institució i de l'aportació de la Generalitat al programa Escola de Bambú. Al mateix temps que els centres educatius veien minvats els seus recursos per poder fer activitats de pagament, fent disminuir la demanda. Eren moments de creixement de la immigració asiàtica a la ciutat, i el treball per fomentar la convivència intercultural i la cohesió social en diversitat del Pla Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament ens va obrir noves portes, facilitant un programa de tallers amb continguts asiàtics a centres educatius de molts barris de la ciutat. Aquests tallers, que encara oferim, obren mirades i aporten nous coneixements introduint les escritures, les llengües, cal·ligrafies, expressions musicals i artístiques d'Àsia i Pacífic. S'aprofita la interacció amb l'educadora asiàtica per trencar estereotips i esvair rumors sobre la migració, contribuint a facilitar el diàleg intercultural i la interacció positiva en diversitat als barris barcelonins. Aquesta experiència, amb el suport del Consorci de Biblioteques de la Ciutat i de les biblioteques i ajuntaments d'altres municipis, es va traslladar a nou barris i localitats de Catalunya, al mateix temps que seguíem amb activitats als centres educatius i a la nostra seu. El 2012, amb la voluntat d'arribar a joves de les diàspores asiàtiques, reflexionar junts i debatre sobre situacions de discriminació i racisme, des dels programes Diversitat i Interculturalitat i l'Escola de Bambú de Casa Àsia, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, vàrem iniciar els cursos de Teatre Fòrum Intercultural amb la Xitxa Teatre. Se'n van fer 18 edicions en total i van participar més de 550 joves de 20 països diferents de l'Àsia, Europa i l'Àfrica. Amb el Teatre Fòrum vàrem aprendre a incorporar la perspectiva interseccional que ens permet identificar els privilegis i les discriminacions que ens afecten de manera desigual segons el nostre gènere, la classe, diversitat ètnica i religiosa i orientació sexual. Aprenentatges que hem pogut incorporar en els programes educatius de l'Escola de Bambú i en les nostres pròpies vides. Els cursos de Teatre Fòrum es van acabar per la pandèmia, aconseguint abans tancar el cercle, ja que dues de les persones de les diàspores asiàtiques, la Sònia Nar i la Cristina Chang, que havien estat participants en els nostres cursos, van ser dinamitzadores en cursos posteriors de Teatre Fòrum Intercultural de Casa Àsia. El proper agraïment també per l'Ajuntament de Barcelona pel seu suport al projecte, a la Xitxa Teatre, a la Gael i a les dues dinamitzadores esmentades i a tots i totes les participants pels aprenentatges i vivències compartides. A partir del curs 2014-2015 vàrem iniciar diversos programes d'educació comunitària, com les Rutes Àsia-Barcelona, dirigides a un públic jove i adult, que amb la col·laboració de Culruta i de les educadores de l'Escola de Bambú fent de guies, es contribueix a conèixer millor i qüestionar els estereotips i prejudicis sobre les diàspores asiàtiques a la ciutat. A totes el nostre agraïment. Aquest programa continua i s'han fet més de 130 rutes amb una participació de més de 2.300 persones fins ara. Els programes d'educació comunitària de l'Escola de Bambú són en format APS, Aprenentatge i Servei Comunitari, i responen a mancances que hem identificat per tal d'ajudar els centres educatius i els seus professionals a treballar per la inclusió de la diversitat cultural a les aules. Així va néixer també, amb el suport de l'Ajuntament de la Ciutat, el programa Poemes que ens apropen, d'intercanvi de poemes entre comerciants, serveis i alumnat dels centres educatius del mateix barri. Programa que es fa cada any, aquest any en el Raval, i que té per objectiu apropar la poesia i literatura en llengües asiàtiques a les escoles i instituts a través dels comerciants diversos del barri. I aquí l'agraïment per la Begoña Ruiz, que dinamitza des de Comerç Divers de l'Ajuntament de Barcelona la participació de comerciants en l'intercanvi, fent extensiu aquest agraïment als seus col·laboradors, als comerciants i als centres educatius participants. Cada curs comptem amb una participació mitjana d'uns 30 comerços i d'uns 200 alumnes i professorat del mateix barri. Aquest programa també contribueix a apropar-nos, a reconèixer-nos en diversitat, a intercanviar coneixements i crear vincles entre la població d'edats, llengües, cultures, religions i procedències diverses, contribuint a la cohesió social als barris de la ciutat. A l'apropament a la literatura infantil de l'Àsia hi trobem el programa Contes per llegir i Contes per crear, que fomenta el gust per la lectura a partir de contes diferents de països diferents d'Àsia i Austràlia. Al mateix temps que anima l'escriptura creativa de nous contes, passant abans per aprendre moltes coses del país asiàtic que es treballa. Aquests contes il·lustren i es presenten a altres escoles, biblioteques i casals, utilitzant formats de contes tradicionals de cada país i fent un servei comunitari que apropa el coneixement de l'Àsia a altres infants i a gent gran, alhora que es treballen competències en comunicació intercultural. Ens acompanyen avui la Núria Llopis, de l'IES Bosch de Montjuïc, que quan vàrem començar aquest projecte s'hi va volcar amb el seu alumnat i va fer un treball fantàstic. I la Sara Guillemonde, que cada curs crea nous contes de l'Índia o de Japó amb els seus alumnes i els presenten amb dibuixos warlies o kamishibais. Un agraïment per a elles i per a tots els mestres i professorat i alumnat que s'ha deixat engrescar per aquest programa. I finalment, però no menys important, els programes AFEX, Aprenem Famílies en Xarxa, i AFFM, Activitats Formatives per Famílies Migrades, que tenen per objectiu millorar la participació i la comunicació de les famílies de contextos culturals diversos, especialment asiàtiques, amb els centres educatius on estudien els seus fills i filles. Es facilita l'aprenentatge de la llengua, el coneixement del sistema educatiu català i de les eines de comunicació centres-família, amb l'objectiu que les famílies puguin ajudar els seus infants i adolescents a aconseguir acabar amb èxit la secundària. Aquest programa es fa gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona, de Santa Coloma, l'Hospitalet, Montcada, Terrassa, de la Generalitat, de diversos centres educatius i de la FAPAES. I s'ha pogut portar a més de 40 centres educatius de Catalunya amb una participació de més de 2.250 estudiants adultes, majoritàriament mares, i uns 850 alumnes, nois i noies, adolescents voluntaris dels instituts on es fan les classes. Aquests alumnes ajuden a aprendre llengua a les seves pròpies mares o altres familiars o veïns amb qui comparteixen la mateixa llengua materna o familiar, amb el suport de les seves dinamitzadores de context cultural asiàtic que els facilita formació. Les dinamitzadores, 35 de les en total al llarg dels anys, esdevenen els seus referents positius, ja que havent migrat aquí des de l'Àsia principalment, han acabat estudis secundaris amb èxit i van fer o estan fent ara cicles formatius o a la universitat. Es tracta d'un programa APS, d'ensenyament i aprenentatge, inclusiu, plurilingüe, multinivell, intercultural, intergeneracional, molt innovador. Un agraïment a totes les administracions esmentades, a la Facultat d'Educació de la UAB, que ens ha brindat molt de suport en la formació de les dinamitzadores i ens ha facilitat poder tenir estudiants en pràctiques formades en educació i participar, com ja ha explicat la Júlia Llompart, en un projecte de recerca anomenat CULT. I un agraïment molt especial a totes les dinamitzadores, a les alumnes voluntàries, a les estudiants adultes d'aquest programa, moltes presents avui aquí, menys per la pluja, que són les responsables de l'èxit d'aquest programa, inspirat en l'experiència canadenca de IEP i que el 2018 va guanyar el Premi Francesc Candel. Un agraïment molt especial per els dos primers dinamitzadors i impulsors d'AFEX, la Komal Nas i la Matt Hussein, i a les associacions que representen, PACMIR i ECOP, així com a l'Associació Cultural Xinesa, amb qui vàrem començar AFEX amb les famílies xineses de Fondo. Agraïm també a la Patricia Persky, a l'Aima Hume i a la Mariana Rico, que m'han ajudat en la coordinació, i a totes les practicants que han contribuït amb les seves experteses a fer créixer el programa, al grup de recerca GRAPE de la UAB i a la UB que ens ha rebut en les sortides. També als centres educatius que ens han obert les portes i engrescat a les seves famílies i alumnes a participar a AFEX, a FFM. Aquestes activitats s'hi afegeixen, entre altres, les maletes viatgeres de Conte d'Àsia, les mostres anuals de poesia plurilingüe, les autobiografies lingüístiques i la participació al Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona, que ens ajuden a treballar amb centres d'alta complexitat que acullen molt d'alumnat de context cultural asiàtic, especialment ara que la seu de Casa Àsia és al Raval. Anys d'escolta, d'aprenentatges i ensenyaments, d'acompanyaments i formacions, de compartir i crear juntes, dialogar, interactuar, crear vincles, han fet que el programa Escola de Bambú, malgrat les dificultats i els desencerts que també hem viscut, arribés als 20 anys amb una activitat consolidada, adaptant-se a les necessitats socials i educatives canviant, incorporant nous llenguatges i visions i resolent nous reptes pel que fa a l'educació intercultural i inclusiva. Per això demano un aplaudiment de gratitud i reconeixement per a totes les institucions, entitats, programes, per les direccions successives que han cregut en el programa i els companys i companyes dels diversos departaments de Casa Àsia que sempre ens encoratgen i a totes les persones que hi heu contribuït.
Moltes gràcies, Imma Llort. Ara té la paraula, finalment, Oriol Amorós, secretari general de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Bona tarda a tothom. Autoritats de Casa Àsia, Imma, els voluntaris, dinamitzadores, intueixo que aquí n'hi ha moltes, i no segueixo salutacions perquè em deixaré algú. Però dir-vos que fa uns dies la Imma em va trucar, em va recordar que havia tingut un cert paper en contribuir en la difusió i en el creixement del programa AFEX i altres coses també, però molt singularment el programa AFEX. Jo ara no estic ja treballant en temes d'immigració, estic a drets socials, però bueno, tenim a qualsevol àmbit d'aquesta societat, doncs el fet migratori és present perquè és una societat diversa, i em va fer pensar en aquella visita que varen fer fa uns quants anys, el primer lloc que em sembla que es feia el programa AFEX, que era el Milà i Fontanals, no? I que la dinamitzadora era la Komal Nath, sí, que avui no ha vingut, em sembla, o no l'he vist per aquí. No ha pogut venir. Bueno, la pluja, els crios. És una raó important també, és una raó important. Doncs pels crios no he pogut venir, però me'n recordo molt bé d'aquella visita. I era un moment en el que en el govern estàvem pensant en la necessitat d'explicar als catalans i a les catalanes una forma d'interpretar, de buscar una interpretació col·lectiva, vivencial i positiva de la diversitat de la nostra societat, cosa que no sempre és fàcil, i que en dèiem en aquell moment el pacte de la interculturalitat, però en podíem haver dit d'una altra manera, el nom no fa la cosa, no? Aquí a la Jara, que era la tècnica del programa, que ens ajudava també a tirar-lo endavant, i que la idea era molt senzilla, no? La idea era, si una societat que ha canviat tant, la societat catalana al segle XX doncs és de les que més ha canviat d'Europa en la seva composició, i avui a Catalunya doncs tenim persones de pràcticament tots els països del món, de fet em sembla que tenim 170 i pico nacionalitats, ens en falten 10 o 12 per acabar el món sencer, tindríem la col·lecció sencera, no? I més a un lloc com el barri del Raval, que sempre ha sigut una pista d'aterratge de la immigració. O sigui, immigració i Raval no s'ho han inventat les seves famílies, no es pensi, no. Això ja ve de lluny. O sigui, sempre ha sigut un lloc d'entrada on molta gent ha aterrissat a Catalunya a través del Raval i després amb el temps doncs, se n'ha anat a viure a altres llocs de Catalunya. Però sí que és veritat que en el Raval i arreu de Catalunya els catalans han viscut, i les catalanes hem viscut, una transformació del nostre paisatge humà extraordinari. Al mateix temps, doncs, totes aquestes persones que han vingut d'arreu del món, normalment, en la major part dels casos, doncs, ho han fet per millorar les expectatives de les seves famílies, com és lògic, i per tant uns i altres teníem unes necessitats creuades, no? La primera necessitat que té una societat que transforma el seu paisatge humà i que té molta més diversitat, la primera necessitat crec que és dir-se la veritat i reconèixer com és. A vegades les societats es construeixen a si mateixes a partir d'un discurs, d'un relat, d'una imatge que no sempre respon a la realitat. Jo no sé si tots els catalans són conscients doncs, que a Catalunya afortunadament parlem més de 300 llengües, no? O tenim persones que venen de 180 estats diferents del món. No, no sé si en som conscients de l'enorme aportació que això pot fer a la nostra societat i si som capaços de visualitzar-la. Per tant, el primer que has de fer és dir-te tu mateix qui ets. I Catalunya és avui un país amb una enorme diversitat i aquesta diversitat, institucions com Casa Àsia, d'una forma molt hàbil, molt productiva, molt creativa, molt enriquidora, perquè al final doncs, l'enriquiment cultural o la vida cultural o les activitats culturals donen color a les vides i ens ho fan molt millor, doncs ens ho fan saber. Però no sé si sempre ens som conscients de qui som. La segona cosa que ens fa falta és trobar-nos. és tenir punts de trobada els que som diferents. I això em temo que no passa tant com hauria de passar. És veritat que hi ha, per exemple, doncs, situacions de racisme, evidentment, molt greus, i és veritat que contra el racisme doncs, hi ha discursos, hi ha ideologia, hi ha manifestos, hi ha formacions, hi ha totes aquestes coses que estan molt bé i són molt necessàries. Però n'hi ha una que és la més pràctica de totes, que és trobar-se i conèixer el diferent i compartir alguna cosa amb el que és diferent que tu i tenir algun projecte comú o tenir algun interès en comú. No? I trobar-se no sempre passa. No sempre passa perquè la societat és desigual, perquè la desigualtat té a veure amb l'origen, perquè en uns barris els habitatges són més cars, en un altre més barats, i això ja ens classifica, perquè parlem llengües diferents, perquè a vegades ens dediquem a feines diferents, i també a vegades, moments com l'actual, no? Perquè hi ha un cert replegament de por al desconegut, de conflictes internacionals que són interpretats de forma diferent en funció del bagatge cultural de cadascú. Per tant, masses i masses vegades ens trobem només amb aquells que s'assemblen a nosaltres. I masses i masses vegades tenim pocs espais on trobar-nos. I la tercera cosa, que potser l'hagués hagut de dir la primera perquè és la més important de totes, és que hi hagi igualtat d'oportunitats. Sense igualtat d'oportunitats, la convivència no és possible, no en una societat diversa. En una societat diversa, en una societat homogènia, si és que n'hi ha alguna al món, que ho dubto, en qualsevol circumstància. Per tant, és necessari aquestes coses. Llavors, el programa AFEX tenia una cosa molt bonica, no? Bueno, tenia diverses coses molt boniques, no? Però tenia una cosa molt bonica. Primera, el lloc on ens podem trobar més tots, amb més probabilitats, que ens puguem trobar persones diferents, és l'escola pública. I són els instituts públics. El lloc on tenim tots un interès compartit, on tots desitgem el mateix, perquè no hi ha ningú que quan porta els seus fills a l'escola no desitgi doncs, que els seus fills tinguin les màximes oportunitats, que els hi vagi bé, que aprenguin molt, que s'ho passin bé, que acabin tenint titulacions d'estudis, que puguin anar a la universitat, que puguin tenir més oportunitats de les que han tingut els pares. El lloc on estem més units amb els nostres desitjos, amb els nostres projectes, jo crec que, sens dubte, és l'escola pública. I, per tant, aquesta condició de trobar-se, de punt de trobada, l'escola pública com cap altra, o l'escola, amb sosteniment en fons públics, també les concertades, o també moltes concertades fan aquesta feina. No? I el tercer element era que el projecte AFEX també portava dins de l'escola les famílies dels alumnes. Jo me'n recordo aquella primera visita, i després en visites posteriors ho he vist a molts llocs, que la cap d'estudis deia és que les famílies jo no les coneixia, tu, no passaven de la porta, no passaven de la porta, estaven allà i les famílies moltes vegades si els hi vas a preguntar és que a mi em feia vergonya entrar dintre, no? Perquè clar, jo no parlo la llengua que parlen aquests d'aquí, jo potser no he tingut estudis, o sí que n'he tingut, però tinc timidesa, etc. No? I mai he entrat a dintre. Llavors l'AFEX feia les tres coses. Treballava per la igualtat, perquè a través de la formació buscava la igualtat d'oportunitats, ens explicava a tots nosaltres qui som com a país, que som un país fet de gent que ve de tot el món, i al mateix temps ens proporcionava un punt de trobada. No? Per tant, quan ens van presentar l'AFEX va dir extraordinari. I després perquè dues últimes coses. AFEX en comunitat asiàtica de determinats orígens, nosaltres sabem que alguns dels països originaris de la nostra immigració, de molts que probablement esteu avui en aquesta sala, doncs molts són famílies que venen de zones determinades dels seus països, a vegades de zones rurals, a vegades de zones on hi havia poc accés a l'ensenyament superior. No? I que no totes les famílies, moltes sí, afortunadament, totes les famílies volen el millor pels seus fills, sens dubte, totes les famílies volen que els fills els hi vagin millor les coses que els hi han anat amb ells, però no totes les famílies tenien tradició a casa seva de coneixement i d'accés, sobretot de les noies, a l'ensenyament superior. Jo me'n recordo que al Milà i Fontanals hi vam anar en un principi de curs i em dic, què diuen les mares? Bueno, les mares de les seves filles pensen que quart d'ESO pues ja s'ha acabat això, no? que l'any que ve anirem a buscar un marit o anirem a fer un altre plan. No? I me'n recordo tornar-hi a final de curs i dir, què diuen les mares? Imagineu-vos, no? Després d'un any, dos dies a la setmana, veient a la Comal, allà, supermaca, supersimpàtica, estudiosa, realment un referent, no? A final de curs, totes les mares, la meva filla ha de fer medicina. La meva filla ha d'anar a la universitat. No? La meva filla... Per tant, era una forma vivencial, molt directa, d'acompanyar i d'ajudar aquelles noies que vulguin seguir estudiant, perquè tampoc ha de ser obligatori, però aquelles que vulguin seguir estudiant, que puguin seguir-ho fent. I per tant, tenia aquest element també d'igualtat de gènere, de progrés personal, que ens agradava molt, no? Que dèiem, ostres, quina oportunitat més maca per acompanyar les famílies a conèixer una realitat que moltes vegades no veuen. No? Un altre element molt, molt característic del fet migratori. No? El nostre fet migratori, com en tants fets migratoris, com va passar amb la migració interior de l'estat espanyol als anys 60, té una component també de camp-ciutat, no? I per tant de canvi de marcs, no? D'una vida o d'un origen en un no sempre, eh? No sempre, hi ha gent que ve de grans ciutats, eh? Però moltes vegades d'una gent que ve d'un context bastant homogeni, bastant tradicional, a una ciutat amb la diversitat que té aquesta ciutat, amb la quantitat d'oferta, de pensament, d'idees, de religions, de tot que hi ha, no? Aquest contrast, no? Aquest contrast enorme. Aquest contrast enorme que les filles i els fills de la immigració el viuen a vegades amb un diàleg a casa, doncs que a vegades és fàcil i a vegades no. I a vegades no. Ens ho podem dir, no? Aquí, això? I a vegades no. Llavors, el portar les famílies a l'institut, no? El tenir-les en un context d'intercanvi en peu d'igualtat, de respecte, de no doctrinar les famílies, vostès estan equivocats, ara els explicarem la veritat. No, d'intercanvi. D'anar parlant, d'anar-nos coneixent, de tenir un referent que té el mateix origen que tu i que té una trajectòria interessant. Jo crec que això també ha ajudat al procés de creixement de moltes nois i noies migrants en la seva adolescència. Perquè l'adolescència dels nois i noies migrants que han vingut per reagrupament familiar o que han nascut aquí fins i tot i que viuen el contrast de l'entorn cultural dels pares amb l'entorn cultural en el que creixen com a joves, és un contrast difícil i és una gestió complicada. Jo a la meva mare algunes coses als meus avis no els hi va acabar d'explicar mai. Això vull dir, ho hem viscut tots, això ho hem viscut tots. Però en el nostre cas, quan vens de 5.000 quilòmetres de lluny, doncs home, és una miqueta més difícil. I per tant l'AFEX també tenia aquest component d'ajudar a gestionar aquests canvis amb la vivència de les famílies a l'entorn dels fills i a mirar els fills i les filles d'una altra manera. Perquè en el programa AFEX els fills i les filles eren els que compartien coneixement. No? Que no vol dir que, evidentment, doncs les mares, perquè majoritàriament eren dones, almenys els AFEX que jo he visitat gairebé sempre eren dones, doncs les mares, les tietes, moltes tietes també, i germanes grans també, doncs clar que feien aportacions, no? Però hi havia un paper, per tant, jo crec que tots aquests elements ens han acompanyat a fer millor la nostra educació pública en el sentit d'entendre millor la diversitat que té, ens han acompanyat als joves migrants doncs, que el procés migratori viscut a casa a vegades doncs, té dificultats a vegades complicades, no? I a vegades molt alegres, i a vegades les coses són molt bé, i ens ha ajudat a Catalunya també a veure un tresor que té pel seu futur, perquè nosaltres hem viscut un gran procés migratori, i moltes vegades es parla en termes problemàtics d'aquest procés. No? Però jo estic convençut que del Raval, dels nostres dinamitzadors d'AFEX, dels nostres alumnes d'AFEX, de molts barris de Catalunya i de moltes ciutats de Catalunya sortiran grans cineastes que faran pel·lícules que no ens podem ni imaginar avui dia. Sortiran grans novel·listes, sortiran, ja han sortit presentadores de televisió, hi ha grans persones que ens faran grans aportacions en aquesta societat. Estic segur que dels fills i filles de la immigració està el futur de Catalunya i està el millor que tenim per venir. Estic segur d'això. Perquè ha passat altres vegades, perquè no serà la primera, i perquè si les coses van raonablement bé en termes de convivència, en termes de mobilitat social i en termes d'intercanvi, si trobem punts de trobada, punts on visquem junts, tot això ho farà possible. I un procés migratori, al final, va bé si els fills i les filles de la immigració els hi va bé. I d'això anava el programa AFEX i, per tant, moltes gràcies, Imma, per haver-me l'explicat i per haver-me permès poder-hi ficar un granet de sorra en el seu moment. Moltes gràcies.
En aquest punt, i abans de cloure l'acte, volem obrir un torn de preguntes o testimonis, si s'escau, per part del públic que ens acompanyeu en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta o comentar alguna vivència personal d'aquest projecte, ara és el moment. Us demanem, però, que alceu la mà, us aixequeu i us presenteu abans. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. Soc Ikra Sharif, estudiant d'higiene bucodental i dinamitzadora del projecte AFEX, i m'agradaria compartir una miqueta la meva experiència. Vaig conèixer aquest projecte el 2018, quan la meva mare també era alumna de les classes que es donaven a la meva escola de primària. Allà vaig començar com a cangú dels fills de les estudiants que assistien a les classes d'AFEX. I és on vaig conèixer a Ima, i també va ser quan vam fer una excursió a Casa Àsia. I allà la Ima em va dir una frase que em va quedar per tota la vida, i com va veure les meves ganes i em va dir: Ikra, tu un dia també podràs ser professora com les altres dinamitzadores. I això em va fer motivar, i després d'esperar molts anys, aquest any vaig tenir l'oportunitat de poder ser dinamitzadora. Sincerament, m'agrada molt aquest projecte, ja que la relació entre les dinamitzadores, les voluntàries i els estudiants té una connexió que permet compartir la mateixa cultura, la mateixa llengua materna i moltes altres coses. És meravellós poder ajudar a les persones que venen d'altres països a trencar la barrera lingüística i facilitar-los el dia a dia perquè puguin continuar la seva formació i complir els seus somnis. A més, és necessari un projecte com aquest, ja que els adolescents que arriben a Espanya sense conèixer l'idioma, amb el temps acaben aprenent-lo ràpidament durant els anys d'estudis a primària o al seu institut. Però, a canvi, els pares són els que tenen més dificultats, ja que és per el factor de l'edat o perquè no tenen el suport per poder aprendre l'idioma. I també, personalment, sempre he tingut els meus germans grans com a model de seguir. Tant el meu germà gran com la meva germana gran, que van arribar aquí quan estaven a primària, no sabien l'idioma, però gràcies al suport dels meus pares, avui el meu germà és enginyer i professor a l'UPC i la meva germana és psicòloga. M'agradaria agrair als meus pares que ens han fet tot el possible per poder formar-nos i ajudar-nos a complir els nostres somnis. I per acabar, m'agradaria compartir un comentari que vaig rebre fa una setmana per part d'una alumna meva d'AFEX. I em va dir que gràcies a les classes que hem impartit i les dinàmiques que hem fet, he pogut entendre després de 10 anys vivint a Espanya la meva conversació amb la meva doctora. Moltes gràcies.
Jo sí que voldria aprofitar dos minutets per compartir el meu testimoni i la meva vivència personal. Jo vaig conèixer AFEX sent voluntària estudiant, i tant la meva germana com jo vam ajudar la meva mare, que venia a les classes, a introduir-se una mica dins de l'escola, perquè sempre són les mares, des de la meva perspectiva, que s'impliquen, però clar, tenir aquesta barrera lingüística no permet que s'acabin de familiaritzar totalment amb l'escola. I elles tenen moltes ganes, les mares tenen moltes ganes, estan molt implicades en l'educació dels fills i les filles, i bueno, d'aquesta experiència com a voluntària, com a professora de la meva mare, aquest any he tingut l'oportunitat de ser dinamitzadora a un institut i no, poder fer arribar aquest, el sentit, l'objectiu del projecte a les mares que venen constantment amb ganes d'aprendre a classe. I jo, Imma, estic molt agraïda. També voldria afegir que Casa Àsia també em va reconèixer com a primera guanyadora el primer premi que vaig rebre a l'Expo Recerca, d'un treball de recerca que centrava principalment en la comunitat migrant, en la comunitat pakistanesa, i tenia com a principal tema l'educació, l'èxit escolar, que es vinculava juntament amb l'integració de les famílies aquí a Catalunya. Així que jo estic molt agraïda, també molt agraïda per estar aquí i acompanyar-vos. I jo us animo a que parleu, a que doneu veu a aquesta cerimònia.
Bona tarda a tothom. Jo em dic Aisha Mohamed i sóc estudiant de màster de professorat de secundària, batxillerat i FP, especialitat anglès. Sóc dinamitzadora des de fa 3 anys, 2021, i per mi aquest projecte, a diferència de les altres dues companyes, no era una cosa que jo coneixia, va ser una cosa primera, no en tenia res, no sabia o no el coneixia bé. I llavors, jo quan vaig començar amb les classes i tot això, doncs em vaig assabentar l'interessant que era tot això, no? Perquè tot el que se m'havia negat a mi en la meva infantesa, perquè jo vaig arribar aquí amb 6 anys i mig, vaig començar de primer de primària, tot el que a mi se'm negava dient que a casa no parlis l'idioma matern, no facis parlar en català, parlar en castellà, no sé què, no sé quants, que m'ho deien els meus tutors i tutores de primària, doncs ara aquí era una cosa que s'utilitzava com a eina per doncs, aprendre una cosa nova. I això a mi em va impactar moltíssim, vaig dir, ah, això, jo em puc relacionar amb això, això és una cosa que jo he viscut i m'hagués agradat que potser si en aquell temps els professors i professores haguessin tingut les eines necessàries per poder doncs, donar suport a tots els alumnes immigrants d'infantil a secundària, sigui el cas que sigui, doncs poguessin haguessin fet un bon treball amb aquesta doncs, integració, no? Inclusió, com més correcte sigui en aquest cas. Llavors, a mi doncs, aquest projecte em va semblar molt, molt interessant, vaig continuar, vam crear, perquè no és només es crea com un vincle entre les estudiants, es crea un vincle amb la dinamitzadora també, i també es crea una comunitat, perquè l'altre dia justament em van dir, bueno, avui hem parlat amb la companya, que jo no la coneixia molt, i doncs ara doncs, l'he pogut conèixer i hem compartit moltes coses, i també és una... També hi ha, com ha dit la Imma abans, que hi ha interculturalitat. No és només són classes, no? És un compartiment de diverses cultures, de diverses perspectives i de diverses vivències. I bueno, això ha sigut la meva experiència, que espero que continuï. Moltes gràcies.
Hola. Em dic Malak, soc estudiant de l'Institut Rubio Yors i jo vaig conèixer l'AFEX l'any passat i em va cridar molt l'atenció. La meva mare participa i jo l'ajudo. I em alegro molt d'aquest projecte a posar-se en els peus de les mares, persones que no saben l'idioma. I em sembla molt bonic aquest acte que feu. I res, i que us agraeixo molt i moltes gràcies.